El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Última hora del cafè de la ràdio de la temporada i seguim amb l'anàlisi dels efectes del coronavirus a la ciutat de Sabadell. No deixem l'òrbita sanitària. La Covid-19 ha posat en alerta els professionals de la salut davant d'una pandèmia desconeguda que ha generat autèntics estralls en les xifres de contagis i de defuncions. Una realitat que ha baixat d'intensitat a casa nostra, però que segueix ben viva. En parlem a aquesta hora amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, doctor Cervantes.
Molt bon dia.
Parlàvem ara amb el doctor Navarro, ens deia que tenim el coronavirus a ratll ara mateix a Sabadell i també a l'Hospital de Sabadell, oi?
Sí, la realitat és aquesta. En aquests moments, clar, com el virus no ha desaparegut, hem d'estar atents a si hi ha rebrots importants i sobretot si hi ha rebrots amb malalts greus que necessitin ingrés. Però aquesta no és la situació. Tenim pocs casos, no a Sabadell Ciutat, sinó a Sabadell Ciutat, al Vallès Occidental, a la Metropolitana Nord, i quan mires les dades de Catalunya, doncs veus que hi ha un increment de casos, però que tampoc estem amb un increment de malalts greus, sinó que el que està passant de moment és majoritàriament pacients poc simptomàtics, que segurament no buscàvem abans, amb la qual cosa una part s'explicaria perquè ara estem fent més proves. La realitat és que, tot i fer més proves, a Sabadell tenim casos aïllats, no tenim una nova epidèmia en marxa, però hem d'estar molt atents.
Això vol dir que amb aquests casos aïllats i sense aquesta epidèmia en marxa i sense casos greus, en aquests moments l'atenció es concentra sobretot en l'atenció primària d'aquests pacients o també hi ha una part d'atenció hospitalària d'aquests pacients que presenten els primers positius per coronavirus amb símptomes lleus?
Mira, la veritat és que en general, no amb aquesta malaltia, amb totes les malalties, l'hospital és la via natural d'atendre els malalts greus, però també és la via natural dels malalts que, pel que sigui, se surten del circuit que hauria de ser. Llavors, és veritat que estem veient malalts lleus a l'hospital que probablement no haurien d'haver vingut, però la realitat és que aquests pacients majoritàriament consulten a l'atenció primària.
Per què en aquests moments apareixen aquests pacients lleus? Li dic perquè llegint i documentant-me per l'entrevista vaig trobar moltes versions diverses. Des que actualment el virus està menys, té menys força i per tant la càrrega viral que presenten els pacients és més baixa, fins a això que em deia ara vostè ara, no? Que s'estan fent més proves PCR i que per tant a través d'aquestes proves és el que es detecten aquests casos més lleus. Què em diria vostè, si hagués de triar?
Jo crec que la nostra àrea s'acosta més a aquesta darrera possibilitat, la que estem mirant més, i si mirem més, trobarem més, encara que no estiguin greus. Són gent que, si no tinguéssim ara la sensibilitat de fer aquestes proves de PCR, molt probablement ni els trobaríem, perquè alguns d'aquests pacients han tingut una clínica lleu i, de fet, el dia que han anat a consultar i s'ha fet la PCR ja es trobaven millor. O sigui que segurament hagués passat desapercebut. Per la salut individual d'aquesta persona, no és transcendent que s'hagi diagnosticat o no, però per la transmissió comunitària sí. Si no detectem aquests casos i els tenim uns dies a casa, això té el perill d'estendre's molt. Llavors, jo no crec que el virus hagi vaciat d'agressivitat, el virus és pràcticament el mateix, no ha mutat ni per millor ni per pitjor, fins on sabem, tots els anàlisis que es fan dels virus és que són molt semblants a tots els que va començar la Xina, amb petites diferències que no impliquen més agressivitat o menys. I no ens preocupa molt això, jo crec que això no serà un problema amb aquest tipus de virus. En canvi, que passessin desapercebuts els casos lleus, sí que seria molt preocupant perquè al final tornarien a afectar la gent vulnerable i tornaríem a tenir malalts molt greus. Si només haguéssim tingut gent de menys de 50 anys, ni ens haguéssim enterat que teníem aquesta pneumònia, perquè aquesta gent, la gran majoria, han tingut símptomes menors i probablement s'acosta més a la grip. Però clar, a partir dels 70 anys aquesta malaltia ha fet estrall. S'ha mort moltíssima gent per culpa d'aquest virus que no tenim encara tractament.
Doctor Cervantes, d'aquí una estona conversarem amb el Marc Gil, un pacient que ha estat durant molts mesos a l'Hospital de Sabadell, 60 dies a la UCI,
sí,
que té
33
anys, clar. El cas del Marc és d'aquells que els que estem a la seva edat ens serveix una mica com de reflexió, de dir, ostres, això no és cosa de gent gran, no? També és important recalcar-ho, això, no?
Clar, això és evident, aquest virus el pot agafar qualsevol. Quan nosaltres diem que afecta sobretot a la gent gran és que per sobre de 70 anys se'ns ha mort la tercera part dels malalts que s'han infectat i per sota de 50 se'ns ha mort menys de l'1%. No és zero, però és poquíssim. I realment el Marc és de la gent més jove que ha estat afectat pel virus i de forma molt i molt greu. Vull dir, el Marc hem estat també diverses vegades que no s'han sortit i al final les coses han anat a millor. La realitat és que la gent jove es pot infectar, però és veritat que molt menys. Si hem de donar algun missatge a la gent jove, no és tant que es preocupi per la seva salut, sinó que no porti aquest virus als altres. Tota gent jove té una gent gran al seu voltant. La gent jove té pares, tenen avis, i segur que quan els hi preguntes no tenen cap interès en passar aquesta malaltia a la gent gran. Aquesta informació l'han de tenir molt clara. Ara, està patint contínuament per la seva salut, si agafen un virus, tampoc seria adequat el missatge, perquè seria raríssim. Per entendre'ns, la quantitat de gent jove que es pot veure afectada greument per aquest virus doncs és similar a la gent jove que es veu afectada quan té el sarampió o la grip. Vull dir que no, en aquest cas sí que estaríem parlant d'una malaltia que raonablement la major part de la gent ni se n'entrarà que la passa.
Uh-huh. I què és el que explica casos com el del Marc? És a dir, un pacient sense patologies prèvies que la situació es compliqui tant. Ara el coneixerem, els oients encara no el coneixen, però 60 dies a la UCI patint per la seva vida, dues aturades cardiorrespiratòries. Què és el que ho explica, això?
La veritat és que la resposta és no ho sabem. Amb algunes malalties sabem molt clar que tenir factors de risc és el que fa que empitjoris. Amb aquesta, òbviament, també influeixen la gent que pateix molt dels bronquis, doncs quan té una pneumonia es posa pitjor, però en aquest cas del coronavirus hem trobat molta gent que sense cap malaltia s'ha posat molt greu i que no és només les malalties prèvies. Segurament pot influir rebre també molta quantitat de virus quan t'infectes. O sigui, tenir algú especialment contagiós, aquests casos de pneumonies molt grans, que probablement es creen més virus i que no és el mateix que tinguessin dos o tres cèl·lules amb virus que tinguessin 50. I que això és una possibilitat, però no, ja et dic, no ho podem saber segur.
Uh-huh. Hem parlat molt també de la climatologia, no? De que l'estiu, el virus, doncs és menys fàcil. Però escolta, encara el tenim. El cas de Lleida, no? Amb aquests rebrots...
Mira, la grip no desapareix en tot l'any. Grip n'hi ha sempre. Quan ens preocupa la grip? Quan es torna epidèmica i ens dona més de 100 casos per 100.000 habitants. I això passa doncs, entre el novembre i el febrer cada any. I estem preocupats la resta de l'any per la grip? A nivell poblacional no, però és evident que n'hi ha de grip. Els coronavirus habituals del refredat sembla que tenen cert aspecte estacional, però tampoc desapareixen en tot l'any. O sigui, que aquest virus faci un brot de molts pacients alhora amb unes determinades condicions climatològiques no vol dir que no hi sigui. I si està, el risc que s'extengui és alt en qualsevol moment perquè la gent no està protegida. No tenim anticossos contra aquest virus perquè no havia existit mai fins ara. Llavors, una cosa és que influeixi la climatologia i que l'altra és que diguem fins que no faci fred, tranquils, que no passarà res. No. Que influeixi és una cosa. Que sigui l'únic factor, estic convençut que no. Ara, també crec que sí que influeix i que nosaltres estem preparats, sobretot, per si ve quan canviï el clima a la tardor. Però això no vol dir que sigui segur que arribarà la tardor. Ni és segur que torni, ni és segur que serà la tardor. Però hem d'estar preparats.
Què hem d'entendre per rebrot? Perquè aquesta és una qüestió que també estem parlant molt aquest dia. És a dir, un brot de 3-4 casos és un rebrot?
Mira, la paraula rebrot no existeix en medicina. O sigui, el que hi ha són brots. A la que hi ha un acúmul de casos relacionats, perquè viuen a prop, treballen junts, són de la mateixa família, parlem d'un brot. I estrictament, quan hi ha un cas sol, mai és un brot, és un cas aïllat. A la que tenim tres, ja és segur que tenim un brot. S'ha d'estudiar com a tal. Si ens pensem que la malaltia havia marxat i ara torna, doncs a nivell col·loquial, evidentment això és un rebrot de la malaltia. Però no és veritat. Nosaltres el que tenim són brots. I aquests brots s'han d'analitzar molt bé perquè no s'extenguin. Llavors, parlar de que una cosa és un brot i l'altra un rebrot no té sentit. El terme tècnic és el brot. L'altre és una interpretació, com podríem dir, ja torna o resurgeix, però no són exactament rebrots.
Uh-huh. Parlàvem amb el doctor Navarro sobre si el taulí estava preparat o no per un rebrot. Era molt contundent el doctor Navarro, deia si hem aconseguit sortir-nos en quan no estàvem preparats, ara que estem preparats segur que podem assumir un possible brot de nou de casos. Però em deia, el doctor Cervantes, em deia ell, t'ajudarà més al voltant de les xifres de quan podem obrir aquesta primera planta, quan no. En aquests moments, quin és el calendari de previsions que té el taulí a nivell d'haver de moure més infraestructura?
Mira, amb això et voldria dir dues coses prèvies.
Una, el doctor Navarro d'això en sap molt, perquè és el que va estar en el moment que va començar l'epidèmia. O sigui que ho sap millor que jo, que en aquell moment estava a casa precisament perquè estava malalt de coronavirus. O sigui que ell, la gent que va estar aquí els primers 15 dies de març, són els que van aprendre palos i són els que més et saben, seguríssim. Dit això, jo tinc la impressió que l'estructura sanitària del país està molt ben preparada, però no un hospital concret o l'altre concret, sinó el global. O sigui, el que ha fet el CatSalut des de la meitat de l'epidèmia és a dir, a veure, posem els recursos conjuntament. Tenim malalts de crítics que estan en un hospital de Mollet i necessiten traslladar-se perquè ja està ple, doncs poden anar o a Granollers o a Sabadell o al Vall d'Hebron, on sigui. No estem que cada hospital s'espavili, estem en una estructura coordinada per qui ho ha de coordinar, que és el CatSalut, tots els hospitals públics de Catalunya i quan ha convingut alguns de privats. Nosaltres som un hospital públic, estem a la xarxa pública i el nostre referent organitzatiu és el CatSalut. L'altra cosa és que nosaltres, després, dins de l'hospital, anem decidint els passos a fer. Afortunadament, comptem no només amb la disponibilitat de l'hospital, sinó amb la possibilitat de tenir els elements extrahospitalaris que es van muntar el mes de febrer, que van ser sobretot els hotels que vam servir i l'hospital temporal, que està fet a la pista d'atletisme, no es va arribar a obrir perquè no va fer falta, però que es va preparar, que està preparat, que no s'ha desmuntat. I la seva estructura ens podia permetre tenir no només els llits d'hospitalització del Taulí, sinó, a més, els dels hospitals temporal i els hotels. Si realment vingués un brot tan fort com aquell, probablement això ens permetria no deixar de fer tot el que feia habitualment l'hospital, perquè l'hospital, per atendre els coronavirus al març, va haver de deixar de fer tot la resta. O sigui, no una miqueta, no tot. Es va transformar en un hospital on van arribar a haver pràcticament 700 malalts amb coronavirus. I l'hospital només en té 550, o sigui que has de pensar que es van fer coses extraordinàries. Ara, tot això hem après per fer-ho millor. I si coordinem aquests esforços amb el CatSalut i amb els altres hospitals del Vallès, especialment els dos hospitals de Terrassa, doncs, òbviament, la resposta serà millor. I no serà específica del Taulí. El Taulí té una major dedicació als malalts crítics, perquè té una estructura física que ho permet, de tenir preparades UCI suficients, i té la possibilitat de trasllat immediat de malalts que no estiguin greus, que vagin bé, a l'hospital temporal. També t'he de dir que l'hospital temporal no deixa de ser una estructura feta en un lloc que no és l'adequat inicialment per a un hospital, però s'ha muntat molt bé, hi ha tot el sistema informàtic com si estiguessis a una planta de l'hospital, hi haurà equips mèdics, hi haurà equips de rehabilitació, hi haurà equips de radiologia, però clar, no podem pretendre que allò pugui absorbir els malalts greus, això és evident que no. O sigui que d'alguna forma jo sóc optimista, la resposta pot ser millor i probablement si diagnostiquem i separem bé els casos a l'inici també hi haurà menys. I amb això juga un paper molt important el diagnòstic. Tenir les tècniques de PCR, fer un frotis al nas, que és una cosa molt senzilla de fer quan el malalt tingui símptomes respiratoris o febre. I si això arriba a la tardor, pues la cosa jo crec que estarà molt ben controlada. Tenim una incògnita que ens preocupa molt, que és que igual que estem parlant de que ha de venir la tardor, ha de venir la tardor, potser no ve la tardor i ve l'hivern. I si ens arriba al mateix temps que la grip, que això vol dir entre Nadal i finals de gener, el problema seria molt gros. No només perquè no sapiguem el que té el malalt, sinó perquè vindrien molts malalts alhora. La grip, ja et dic que fa moltíssims pacients que tenen malaltia, no estan greus la majoria, però el primer dia de febre que de 40 i que el malalt no es troba bé, has d'assegurar-te quin dels dos virus té. I això seria una complicació important. Esperem que no sigui, que no coincideixi, però no tenim cap argument per saber si passarà o no.
Doctor Cervantes, però tenen xifrat a partir de quants pacients haurien de, per exemple, plantejar-se obrir la primera planta de les urgències que encara no està a punt? Tenen una xifra de dir, si en tenim 30, hem de tirar endavant. Si en tenim 15, podem aguantar.
La veritat és que no és exactament així, perquè depèn de com siguin els malalts. Imagina't que ens arriben 20 malalts molt greus. Pues clar, el problema és que necessitem de cop 20 llits de UCI. I els tenim preparats. Però no és el mateix que si venen malalts lleus, però que s'han de quedar ingressat perquè tenen una altra cosa. Si un malalt amb coronavirus que fa una apendicitis, el que té és una apendicitis. però no pot estar ingressat en una planta normal, perquè si té un coronavirus ha de tenir unes mides d'aïllament especials. O sigui, no és, són els dos extrems, el malalt que té coronavirus, però això no és el seu problema greu, i el malalt que té molt greu el coronavirus. Entre mitja, moltes variacions. Llavors, és obvi que si tenim un personal més entrenat, una àrea més preparada físicament i amb el material adequat, doncs d'entrada la planta d'infecciosa, les medicines internes, és la planta primera on ingressarien aquests malalts. Això és una planta que habitualment té 50 llits, que si està en obres doncs tindrà 25, però aquest número no és el número exacte que dirà i a partir d'aquí fem una altra cosa, és que depèn de quin tipus de malalt sent. De fet, durant l'època greu de la pandèmia, la reunió de prendre decisions era diària, o sigui, cada dia es decidia avui què més obrim, avui podem tancar, espero que no calgui fer aquesta reunió diària, però molt probablement si és diària serà cada dos dies, o sigui que hi haurà un pla, però després hi haurà una modificació en funció de la realitat. Això vol dir que si arriben tot de malalts lleus, doncs potser no ingressa cap, i es pot organitzar tot amb l'atenció domiciliària i els metges de primària que tenen els malalts. Si hi ha una intensitat moderada de casos greus, doncs aquests malalts estaran uns dies hospitalització i si milloren doncs es traslladaran a un dels dispositius, que serà casa si està perfecta, un hospital o un hotel temporal si tenen que estar aïllats però no estan greus. Aquesta és una estratègia que ens permetrà assumir, jo crec, un número fins i tot superior si fes falta al que vam atendre a la primera onada. I amb això jo tinc la impressió que podem tenir sort que la segona onada sigui inferior a la primera si arriba.
Què passaria si arribés abans ara, aquesta segona onada?
Que no et digui números no vol dir que tot això no ho tinguem estratificat, però la decisió final dependrà de les reunions diàries que farem amb el CatSalut, de quin dispositiu està ple, quin no, i de la gravetat que tinguin els pacients. Llavors, el que no volem és que s'acumulin urgències, que estiguin tots els malalts en un lloc pendents d'ingressar. Tenir els malalts molt junts, molt barrejats, és el que hem d'evitar per no fer infeccions creuades. Vull dir que l'organització interna de l'hospital i que la primària col·labori amb aquests pacients és la clau. Si no, no ho podem fer tots sols, això segur que no.
Què pot passar si arribés abans aquest rebrot? Perquè també se'n parla, si arribés ara, esperem que no sigui així, agost, especialment agost, que és més complicat també.
Pues adelantaríem aquests plans que ja tenim pues a fer-los quan arribés. O sigui, no ens agradaria perquè el personal ha fet molt esforç aquests tres mesos, ens mereixem que puguem descansar alguns dies, però òbviament si això no es pogués fer doncs, lamentablement no es podria. Jo crec que assistencialment donaríem resposta igual, però espero que no sigui.
Doctor Cervantes, si quan arribi aquesta onada, si és que arriba, tenim alguns números de saber més coses com per tal que la puguem controlar també amb la farmacologia o amb la investigació mèdica que se n'hagi fet? Em refereixo a haver trobat un fàrmac que atenuï una mica els efectes, haver trobat, entenc que la vacuna encara no, però haver trobat alguna solució perquè la qüestió no es compliqui tant.
Sí, sí. No tenim encara una vacuna, no tenim un tractament amb el sentit clàssic de que curi la malaltia i si donem aquest tractament no hi hagi problemes, però sí sabem que hi ha algun tractament que redueix la durada de la malaltia, que això sol ja té importància, i tenim un altre que redueix les complicacions inflamatòries, tant del pulmó com d'altres òrgans. I això ja ho hem vist durant aquesta primera onada. O sigui, els malalts que l'últim mes hem diagnosticat han anat millor que els que vam diagnosticar el primer, i això és perquè hem pogut organitzar millor la seva assistència i donar aquests tractaments que s'han anat demostrant. Igual que hem hagut de deixar de fer servir altres que s'ha demostrat que no servien i que havíem fet servir al començament. Per exemple, la hidroxicloroquina, que s'ha fet tan famosa des que el Donald Trump va explicar que se la prenia. Pues se la prenia, però molt probablement no li ha servit de res. I jo l'he receptat a molts malalts, però no, aquesta no ha servit. En canvi, n'hi ha altres, especialment els fàrmacs que són antiinflamatoris, els de la família dels corticoides, que es diu, i els anticossos monoclonals, que han aconseguit reduir molt les complicacions dels malalts greus.
Mesures de seguretat. Deixi'm que li parli i li pregunti per la mascareta, perquè vostè en moltes ocasions m'ha dit no ho veiem, no ho acabo de veure que faci falta, però escolti, ara el govern diu que és obligatori a tot arreu. De fet, jo li estic parlant amb mascareta des de dins l'estudi.
I com és obligatori, ens la posarem. De fet, ens la posem. La mascareta té tres aspectes que, tot i que sigui obligatori, hem de reflexionar. Primer, és l'eina imprescindible per atendre pacients. O sigui, el que no pot ser és que algú s'exposi a un malalt conegut sense tenir les mides de prevenció adequades. I aquí estem parlant fonamentalment de mans netes, canviar sovint la mascareta si es fa malbé, i protegir-nos organitzativament, o sigui, saber que els malalts que estan ingressats i que diu no coronavirus és que segur que no el tenen, que no puguem tenir l'equivocació d'infectar-nos per malalts que ens semblava que tenien una altra cosa, que això ens va passar molt. Jo crec que té més importància els contagis que han passat per això que no per no portar la mascareta. Això és una opinió personal. Segona cosa, els espais tancats. O sigui, aquest virus es discuteix molt sobre la transmissió aèria, que si és molt important. No, no. La majoria de científics estan d'acord que aquest virus a l'aire es queda una estona. No sabem quanta. Hi ha gent pessimista que diu 12 i 24 hores, hi ha optimistes que diuen 2 hores, però es queda una estona. Llavors, a partir d'aquí la gent diu, clar, l'important és la mascareta. I aquí jo poso el primer matís. Sí, la mascareta ens ajuda, però l'important és ventilar. O sigui, en un lloc tancat on pot estar circulant un virus, el que s'ha de fer és una ventilació adequada. I si ara tenim aires acondicionats, que de per si no són cap problema, el que hem d'aconseguir també és que aquests aires acondicionats renovin l'aire. I si no renoven l'aire, doncs aire acondicionat i finestra. Ecològicament això és un desastre, però la finestra oberta permetrà la ventilació. O sigui que d'alguna forma, si hi ha virus a l'aire, el primer és ventilar. I també ajuda la mascareta. I a l'aire lliure, la mascareta fa falta. Doncs mira, la realitat és que si un té símptomes, està claríssim que sí, perquè la probabilitat de que vagi expectorant i traient microbis a l'aire és important, i amb els que no estan malalts, amb els que estan, diguéssim, passejant, no està tan clar. Però al final resulta que com hi ha una part de població que està asimptomàtica i ja té el virus, doncs amb això fem un plus més de protecció de que la gent que vagi pel carrer també porti la mascareta per si de cas. Jo crec que en aquest escenari seria el menys important dels tres, per això s'ha fet més tard, però ja que s'ha fet, doncs ho fem. Si s'ha decidit pels experts això, no podem anar dient cada dia això no fa falta, això no fa falta. Probablement és la situació on fa menys falta de les tres, però benvinguda, no, tampoc costa tant portar-la. Eh? La realitat és que portar una mascareta sapiguent a sobre que si no estàs a prop de la gent te la pots treure en moments concrets que tampoc passarà res, això no ho veig cap inconvenient. Jo sempre he dit que crec que les coses que et donen falsa sensació de seguretat a vegades és millor no fer-les, i amb els guants, per exemple, tothom hi està d'acord, ara que realment els guants no tenen cap sentit per anar pel món, per intentar protegir-te. Però la mascareta, si pot fer alguna cosa, doncs benvinguda sigui. No ho discutirem, eh? Jo crec que el que s'ha de fer és esperar que els números de l'epidèmia tornin a millorar, i quan tornin a millorar sense aquests brots ja ens la podem treure.
Doncs, doctor Cervantes, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio i haver-nos explicat de nou com gestionem aquesta qüestió i com treballar en el cas del coronavirus. Nosaltres marxem de vacances, els del Cafè de la Ràdio, però els de Ràdio Sabadell no. Per tant, segur que tindrem oportunitat d'anar parlant amb vostè al llarg de l'estiu.
Doncs que tingueu molta sort amb les vacances, us vagi molt bé i espero que jo també pugui acabar-les fent. Crec que al setembre, però bueno, encara no ho tinc previst.
Esperem-ho. Serà una bona notícia, segur, si vostè fa vacances, doctor Cervantes. Segur que serà una bona notícia. Gràcies i que tingui un bon estiu.
Molt bon dia, moltes gràcies.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.